Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Una de les associacions de víctimes de la Dana demana a Carlos Mazón que no assistisca al funeral d'estat, que per a elles no és benvingut. La jutgessa, mentrestant, recapta nous informes perquè la xifra de víctimes encara podria ser major. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Han quedat en llibertat els detinguts a les protestes pro-palestines de València. Les càrregues policials, diuen ara, van ser desproporcionades. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Fa 24 hores exactes, a la brújula d'ahir, connectàvem amb el Roig Arena de València, on estava tenint lloc una de les protestes per la situació que travessa la Franja de Gaza.
Pues s'han congregat al voltant d'un miler de persones rodejant el Roig Arena, en principi en quatre punts, en els quatre cantons, sense cap altercat. Sí que és cert que hi ha hagut un xocotet al Darull, on un grup de manifestants ha tractat de botar el cordó policial, hi ha hagut una menuda càrrega en contra d'ells, però està tot controlat.
Les protestes... Ens deia el company Sergi López en directe que la normalitat va ser la tònica inicial, sí, però al final la nit va acabar amb diversos detinguts per la policia en el marc d'ixos Aldarulls. Avui han quedat en llibertat. Sindicats i organitzacions socials parlen de detencions arbitràries i vergonyoses i anuncien accions legals. Aseguren que els van negar la identificació, l'habeas corpus i qualsevol comunicació i que hauran de comparèixer al jutjat. Sentim Beatriu Cardona, portaveu d'Intersindical Valenciana, i Mario Tercero, portaveu del Sindicat d'Estudiants.
Un dels que teníem de davant de mi mateixa es va llevar el número d'identificació, cosa que ja sabem que és totalment irregular, que el que volen és quart el nostre dret a la protesta.
Que recuerda a regímenes más propios, pues como el que se vive en Estados Unidos con Donald Trump, en el que se cargan contra las movilizaciones, ¿no?, antirracistas, o la propia actuación que tuvo Netanyahu con los compañeros de la flotilla.
En clau política, Compromís demana la compareixença del ministre de l'Interior. La portaveu dels valencianistes a València, Papi Robles, responsabilitza la delegada Pilar Bernabé.
Això és terrorisme d'estat i no se pot consentir. Una no pot posar-se una Palestina pel matí i a la vesprada consentir que això passara. La delegada del govern haurà d'assumir les responsabilitats que conlleva això.
Fonts policials consultades per Onda Cero parlen de càrregues puntuals i en el moment en què els manifestants llançaren cadires, taules i pirotècnia o intentaren també aturar el trànsit. Tres agents, recorden aquestes mateixes fonts, tres agents resultaren ferits lleus. La plataforma Acord Social Valencià, sorgida de la Dana, presenta en estos moments el seu full de ruta i els actes previstos per al primer any de la barrancada. Presentació a Alacant. Volen fer partícip tot el territori en este, un dels més greus episodis de la història de la comunitat, Pepe Requena.
Un gesto con el que se quiere honrar la memoria de las víctimas de la Dana y de todas las poblaciones que todavía sufren sus consecuencias, pero también expresa la esperanza de una reconstrucción social y comunitaria basada en el apoyo mutuo y la solidaridad. La plataforma Mazón Dimisión presentará el Acuerdo Social Valenciano, una propuesta de reconstrucción democrática y participativa que nace como respuesta colectiva a la inacción institucional después de la Dana y a las políticas regresivas del PP y Vox.
També esta vesprada, també ara mateix, reobrin els centres de dia de l'anomenat Colectivo Jóvenes del Parque de Massanassa, a l'Horta Sud. Es van veure greument afectats per la Dana, però no han parat d'atendre. I això, que asseguren que la Generalitat els deu 300.000 euros. Amparo Sánchez ha parlat amb ells.
Aseguren que des del mes d'abril la Conselleria de Serveis Socials ha deixat d'abonar-los mensualment els 45.000 euros destinats al manteniment dels dos centres. Segons el seu director, Juanmi Fernández, els impagaments es deuen a una represàlia política.
Lo que hemos pedido es una reunión urgente con la secretaria autonómica del Servicio Sociosanitario, que es quien paga los conciertos sociales. Lo que queremos son las órdenes de pago ya, porque se ha estado trabajando y se está trabajando, y ver cómo arreglar las cosas, un poquito de normalidad. En serio, no tenemos ninguna facilidad por parte de la institución, que se tiene que entender que es una situación totalmente extraordinaria.
Després de la Dana, no han deixat d'atendre els seus usuaris, malgrat no disposar ni de materials ni dels centres que han necessitat una reforma de 40.000 euros.
Llevamos 6 meses de impago, con todo lo que ello conlleva de no cobrar, no tenemos dinero para materiales. Lo que tenemos ahora en los centros es cuestión de donaciones, de gente que nos ha dado una estantería. Entonces ahora mismo los centros son un poco Frankenstein. Tenemos programas sociales para la gente del barrio, de apoyo mutuo, tenemos un servicio jurídico.
A més, compten amb l'únic punt de repartiment d'aliments de la zona, que ajuda més de 300 famílies, moltes d'elles del barri Parc Alcosa d'Alfafar.
Una de les associacions de víctimes de la Dana, la de víctimes mortals, demana al president de la Generalitat, a Carlos Mazón, que no assisteixi assistisca al funeral d'estat previst per al dia 29 a València. L'entitat ho considera una afrenta. Diu que Mazón no serà benvingut pel tractament que ha fet i que manté, insistixen, cap a les víctimes. L'associació deixa en mans de cadascun dels seus membres la decisió final d'assistir-hi o no. La jutgessa de la Dana demana l'informe forense d'una dona que va morir a l'Hospital de la Ribera, a Alzira, una setmana després de la barrancada. Ho fa perquè el seu fill considera que sa mare és una víctima més de les inundacions i demana que així siga reconeguda. No és l'única reclamació que té al respecte, perquè la magistrada afirma estar treballant en un seguit d'estos informes forenses que podria fer créixer les víctimes mortals fins les 233. Això és 4 més de les actuals. I un apunt més encara en clau d'emergències, perquè 11 municipis del Mitjà i el Vinalopó i de l'Alacantí han creat un sistema comú de comunicació. Volen millorar la capacitat de resposta de les seues policies locals davant emergències. Els detalls amb David Alberola, des d'Onda Cero Elx.
Los municipios que se han adherido a la iniciativa son Aspe, Elda, Monforte del Cid, Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso, Sax y Villena, en las comarcas del Vinalopó, así como Alicante y Agost. La policía local de esas localidades van a compartir un canal de radio de comunicación y es una iniciativa que ha partido de la policía local de Petrer, municipio en el que la alcaldesa es Irene Navarro.
Y entendemos que esta cooperación entre las diferentes policías locales va siempre en un mismo sentido, que es mejorar la seguridad de nuestras vecinas y vecinos.
La iniciativa se va a activar de manera experimental el próximo 3 de noviembre.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
7:27 de les Corts, última sessió de control al Consell abans del primer any de la Dana i abans, a més, de l'anunciada eixida del vicepresident per a la reconstrucció, el tinent general Francisco José Gampàmpols. I és que la catàstrofe continua ben present al debat polític valencià. Crònica parlamentària amb Núria Moreno.
El síndic del PSPB, José Muñoz, ha carregat contra el cap del Consell pel llistat de telefonades d'eixe dia que ha entregat a la comissió d'investigació. En concret, ha posat el focus en la del líder del PP, Alberto Núñez Feijó, prop de les 9:30 d'eixa nit, quan ja s'havien registrat la majoria de morts. Feijó sempre ha mantingut que va estar informat per Mazón en tot moment.
¿Qué le ha dicho Feijó después de que le haya dejado delante de toda España como un mentiroso? Después de haberlo dejado en ridículo delante de toda España, hoy sabemos que tanto usted como Feijó comparten una misma condición. Tanto Feijó como usted son dos mentirosos.
El president ha contraatacat, entre altres, amb les últimes enquestes.
Esas encuestas que dicen que en julio ustedes tenían una referencia y ahora no están haciendo más que perder votos con su oposición. Todas dicen que hay un claro ganador en las elecciones autonómicas, el Partido Popular.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha tornat a preguntar-li al president si acudirà a declarar davant la jutgessa de Catarroja. No li ha respost a això, sinó amb els avanços en la reconstrucció.
Sou addictes a la mentida. Tu y Feijó, que va a decir que estaba perfectamente informado. ¿Informado de qué? De que ya se había producido la desgracia. ¿Anirás a Catarroja a declarar davant de la jutgessa?
Sigue usted con la falta de respeto, sigue usted con los insultos y sigue usted haciendo algo que lo que ya es experto, que es haber conseguido batir el récord de en 11 meses, ya camino de 12, no haber dicho ni una sola vez en esta cámara la palabra recuperación.
El cap del Consell ha assegurat que el 70% de les ajudes d'ANA de la Generalitat ja s'han abonat.
Les Corts ha publicat avui el llistat d'ingressos que cadascun dels diputats i diputades ha rebut durant l'últim any. La que més, la presidenta, ja Janos Massó, de Vox, amb 122.000 euros en ingressos. Li segueixen el portaveu del PP, Juanfran Pérez Llorca, amb 88.000 euros i el president de la Generalitat, Carlos Mazón, amb 86.000. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, declara haver ingressat en l'últim any 80.000 euros. El del Partit Socialista, José Muñoz, 72.000 i tanca la llista. El portaveu de Vox, José María Llanos, qui declara ingressos per valor de més de 60.000 euros. Els diners estan en part darrere d'una mala alimentació. Avui és el Dia Mundial de l'Alimentació. El 25% dels valencians i de les valencianes assegura voler fer una bona dieta, tot i que finalment es queda en això, en una simple intenció per les nostres rutines actuals o per eixa qüestió dels diners. El Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat ha celebrat avui una jornada a València amb 200 persones i l'objectiu de preparar plats aptes per a totes les butxaques. Maite Navarro n'és la seva presidenta.
Lo que es interesante es aprender a comprar, aprender a no tirar. El desperdicio alimentario es importante para que por ahí no se nos vaya el dinero. Hay unos estudios que dicen que el 45 o 50% de nuestro gasto en la alimentación se nos va al desperdicio alimentario.
Recordaran, i si no els heu contem ara, que la passada setmana parlàvem ací a la Brújula Valenciana amb un dels treballadors de les Illes Columbretes. Denunciava el desmantellament, ens deia, dels seus llocs de treball per part del Ministeri i l'abandonament, clar, de l'arxipèlag. Avui s'ha pronunciat el conseller de Medi Ambient i Territori, Castelló, Juanjo Tobar.
La seua ruptura posa en risc aquest ecosistema tan important, assenyala el conseller. Mus destaca la estreta relació entre la biodiversitat marina i terrestre, ja que les aus que habiten en les illes depenen dels peixos per a la seua alimentació.
Aquesta col·laboració és necessària i imprescindible, les dues coses, i ha de continuar sent així. La vigilància sobre les activitats il·legals de pesca correspon a l'Estat i les té que exercir, i exigirem que les exercisca.
El conseller reclama al Ministeri de Medi Ambient una resposta urgent i reafirma el compromís, diu, del govern valencià per a continuar protegint aquest important ecosistema.
Obrim ara la crònica de successos amb una primera parada al camp de Morvedre. La Guàrdia Civil investiga el conductor d'un vehicle que es va donar a la fugida després de provocar dos accidents, dos a Sagunt. Sergi Beltrán.
Els fets van ocórrer en la carretera nacional 340. El conductor va envair el carril contrari, va xocar amb un altre cotxe i va fugir. En la seva escapada va tornar a impactar contra un segon turisme, el conductor del qual va resultar ferit greu i va abandonar novament el lloc sense prestar auxili. Agents del subsector de trànsit de València han identificat a un home de 29 anys, ara investigat per un presumpte delicte de lesions per imprudència greu i un altre d'abandó del lloc de l'accident. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 mesos de presó pel delicte de lesions i de fins a 4 anys per privació d'auxili. Les diligències han sigut remeses al jutjat de Guàrdia de Sagunt.
I presó per a 3 dels 4 joves detinguts, un d'ells menor d'edat, com a presumptes implicats en una brutal agressió que va patir un altre jove de 18 anys prop d'una discoteca a Alacant. El ferit va estar 6 dies ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Pepe Pepe Requena.
Recibió 5 puñetazos en la cara del principal agresor, mientras que otro le empujó y su cabeza impactó contra el suelo, tras lo que quedó inconsciente. Los hechos ocurrieron cuando el joven regresaba a su casa junto a unos amigos y vieron a una chica que estaba llorando. Al interesarse por lo que le pasaba, el novio de la joven le recriminó en tono amenazante que la dejaran. Ahí se inició el altercado en el que intervinieron los 4 agresores, según la Policía Nacional. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Violenta lograron identificarlos plenamente, localizarlos y detenerlos por un delito de lesiones graves. El agredido está en planta recuperándose poco a poco.
La Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu de marihuana en un magatzem de Sant Jordi al Baix Maestrat. Ha detingut un home. Els fets es van iniciar quan un guàrdia municipal i un guàrdia rural d'aquest municipi van percebre una forta olor a marihuana que procedia de l'interior d'una nau agrícola. Els agents van constatar la presència de nombroses plantes de marihuana a l'interior, com dèiem, d'aquest magatzem. En total, 90 quilos d'esta substància estupefaent són els quilos que ha pogut decomissar la benemèrita en esta operació que ha dut a terme, com dèiem, a Sant Jordi, al Baix Maestrat. I un apunt de la cultura abans d'anar amb els esports, perquè el poeta valencià Jaime Siles ha guanyat el Premi Internacional Federico García Lorca d'enguany. És un guardó que atorga l'Acadèmia de les Bones Lletres de Granada. El jurat destaca del valencià, destaca de Jaime Siles, la rellevància de la seua trajectòria poètica i la profunditat de la seua escriptura. I a més, afegeixen la capacitat d'expressar l'autor les inquietuds més profundes de l'ésser humà. És un premi de Granada que arriba fins ací, fins a València. Eduardo Esteve, Edu, què tal? Bona vesprada.
Què tal, Ramon? Buenas tardes.
Pendents també als esports de la ressaca de la visita d'un dels equips israelians al València Bàsquet. Quina ressaca en clau esportiva, concretament?
Sí, i cayó derrotado València Bàsquet 93-100 frente al Hapoel de Tel Aviv, partido que se disputó a puerta cerrada. Ya contábamos esa manifestación, según la cifra oficial de delegación de gobierno, de 1.000 personas en los aledaños del Roch Arena. Y, en cualquier caso, el técnico del Valencia Bàsquet, Pedro Martínez, no quiso poner como excusa el hecho hecho de que el pabellón estuviera vacío. Sí se notó, evidentemente, y yo soy de los que piensa que posiblemente si hubiera habido aficionados, Valencia Basket no hubiera quedado derrotado frente al Hapoel de Tel Aviv. Esto en baloncesto. En fútbol, el Valencia goza de un día de descanso hoy. Hola, Victorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, con día de descanso en el Valencia. Será mañana a partir de las 10:30 cuando retomen los entrenamientos para seguir preparando el partido contra el Deportivo Alavés. Recordemos, con dos bajas ya conocidas, la de Diakabi, que no regresará hasta el mes de diciembre, y también la de Ramachani, en torno también a un mes y medio de baja. Por cierto, que ya hemos conocido dónde se jugará definitivamente el partido de Copa, primera ronda frente al Maracena. Definitivamente será en la ciudad deportiva del equipo granadino, que ha hecho una inversión para mejorar el césped, la iluminación y las instalaciones para que pueda jugarse ese encuentro. Recordemos, 28 de octubre a las 8 de la tarde.
Gracias, Víctor. El que recupera sus internacionales es Marcelino. Hola, Omin Sicud, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. El Villarreal ya cuenta con todos sus internacionales de cara al partido de este sábado frente al Betis en el Estadio de la Cerámica, y además podría recuperar algunos de los futbolistas que han estado lesionados en las últimas semanas, como Ayoce Pérez y Gerard Moreno, que ya entrenan con normalidad y que ya están a punto para tener minutos en el partido de este fin de semana ante el conjunto verde y blanco.
Gracias, Omid. Se espera gran entrada en el Martínez Valero este finde. Hola, Felipe Canals.
¿Qué tal, Edu? Este domingo en el Martínez Valero se puede registrar la mejor entrada de la temporada con motivo del duelo entre el Elche y el Athletic Club de Bilbao, favorecido obviamente por la gran cantidad de peñas y aficionados al conjunto rojiblanco en la provincia de Alicante y en las comarcas del Vinalopó. El partido el domingo a las 2 de la tarde con un Elche que buscará hacer historia porque hace casi 50 años que no logra 4 victorias consecutivas en casa en primera.
Gracias, Felipe. Y en el Hércules, ¿cómo tenemos a Torrecilla? Hola, David Esteve.
Buenas tardes. Rubén Torrecilla, técnico del Hércules, ha mostrado tranquilo esta mañana cuando se le ha cuestionado sobre la posibilidad de que llegue un entrenador nuevo y le sustituya si no es capaz de ganar este fin de semana frente al Villarreal B. El extremeño ha dicho que de momento el titular es él y el recambio que espere en el banquillo, literalmente.
Gracias, David. Esto es lo que tenemos, Ramón.
Molt bé, gràcies, Edu.
Adeu.
Pendents a l'oratge de possibles tempestes en estos moments al racó d'Ademús, Serrans i Plana d'Utiel-Requena. Hi ha, en eixes comarques, avisos d'AEMET per pluges esta vesprada que poden ser localment abundants. Demà divendres, jornada més grisa que la d'avui al conjunt del territori, amb possibles precipitacions a pràcticament qualsevol punt. Així està la Comunitat Valenciana a 16 d'octubre de 2025. Més informació, més anàlisi i més opinió, ja saben, d'ara endavant amb Rafa Latorre i tot el seu equip, així a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada. Onda Cero Valenciana.